Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a totes i tots. Avui, 16 de març, un bon dia després de que ahir s'iniciaren les vacunacions i diguérem que era el principi del fin. Però no. Resulta que ahir, per la vespre, aproximadament les 5 de la vespre, Espanya suspèn la vacunació de la Covid-19 en la vacuna AstraZeneca. Això és el que podíem veure, perquè és un vídeo que està gravat, que està corrent per les xarxes. Entrava un personal, un sanitari, suposo, anava en una bata blanca, que és el que veiem d'esquenes, dient-li a tot el món si suspèn la vacunació. Imagineu-vos la sensació de les persones que se l'acabaven de posar, la vacuna. Resulta que la ministra, Carolina Darias, diu que hasta que no sàpien si produís trombos o no produís trombos, anaven a suspendre esta vacunació que estava realitzant-se en l'Hospital de Campanya de València a tot el personal docent. Quan ja sabíem que en França, Alemanya i en Itàlia s'havia donat aquesta ordre, suspendre la vacunació d'AstraZeneca. I ara sí, es comencem protagonistes. Molt bon dia, Maria Ventura.
Bon dia a tots i totes.
També a Víctor Rubio, bon dia.
Bon dia, Susana.
Després d'això, és perquè aplega a aquesta determinació la ministra, perquè Espanya detecta un cas de trombosis de senos venosos. És a dir, se comprova, i segons la directora de l'Agència Espanyola del Medicament, Maria Jesús Llamas, que este fin de setmana s'havia produït un cas de trombosis. És una trombosis, es diu, de senos venosos cerebrals a un pacient que havia recibit la vacuna contra el Covid que havia sigut desenvolupada en la companyia AstraZeneca. No obstant, ja l'havien parada tant els països veïns, França, Alemanya i Itàlia. Com imagineu la cara que se li hagués quedat a les persones que s'acaben de vacunar i entra una persona que a més va corrents, la gent que no ho hagi pogut veure pot veure este vídeo per internet, entra un sanitari dient que se pare, és que no hi ha sentit comú, no hi ha cervell.
Jo no sé la sensació des que se la van ficar abans, però conega una persona que se vacunava el dijous per la vesprada d'esta vacuna i ara està, claro, estan dient què passa en mi.
Bueno, de moment se suspèn 15 dies la vacunació. Uh-huh. Hasta saber si això produeix trombos o no produeix trombos. Jo el que dic és que no se pot ser tan... No fer les coses d'esta forma...
Tan al límit.
I sobretot, d'esta forma tan horrible, perquè és que tu estàs allí i els que estan a meitat de posar la vacuna i els que se l'acabaven de posar i entran un sanitari dient no, que ha llamado de conselleria, que se pare. Vamos, això és perquè som molt bones persones. Uh-huh. Perquè és pa que s'haguera armat allí en aquell moment, en aquest hospital de campanya, a més en el vídeo se veu, i la gent que se n'ha anat a casa i se l'ha posat, que ha dit que això provoca trombosis?
És més, els efectes secundaris suposadament es provoquen o ixen als 3 dies, no? Per tant, hi ha que tindre encara molta cautela. Sí que és veritat que aquesta imatge provoca aquest anomenament d'improvisació del que s'ha tachat totalment al Ministeri de Sanitat des de l'inici de la pandèmia. I aquesta paraula és l'escena perfecta d'ahir per corroborar-la, no? La improvisació, perquè no, donava igual parar-la ahir a mitja vesprada que ahir pel matí i no fer que els docents anaren a vacunar-se, no? O inclús aquest cap de setmana, el divendres, per exemple, no?
Al final estem entrant en una guerra política de que jo vacuno antes, jo lo hago enseguida, mm-hmm. Jo no quiero... Per favor, si és que ja tenim tot el món un poc la mosca a l'orella per allò de que s'ha tret una vacuna en un temps rècord, que l'explicació és, evidentment, perquè hi havia molta gent en marxa i estaven investigant en tots els laboratoris del món, per això tenim avui en dia una vacuna, que això també ens fa pensar per què les altres coses que no interessen o ixen, és a dir, que si hem de ser crítics, tenim que ser crítics en tots els sentits, val? Si ja teníem missa mosca darrere d'orella que diuen que una vacuna pot tardar 10 anys en eixir, que ja és perquè ens donen compte que ni tanto ni tampoc, això és qüestió de diners i de més rentabilitat, per a que t'entre un sanitari d'aquestes maneres dient parem la vacunació?
Uh-huh. No és una escena agradable, la veritat. Sí que hi ha que avisar, Susana, que suposadament ahir la ministra, no, Darias, va informar que els símptomes són mal de cap inusual, marejos, vòmits o alteracions visuals. Són els símptomes que han provocat aquesta trombosis de sins venosos en els últims dies que s'ha notificat a diversos pacients. No?
Vale, estupendo, de maravilla. Però si ja ens diuen, no, a mi van vacunar-me la barata... Perquè si parlem en el llenguatge que parla la gent del carrer, és ixe. No, a mi és que me vacunen en la barata. I resulta que escala la barata té uns efectes secundaris que no estan encara ben provats. Uh-huh. Anem a sentir, si te pareix, les explicacions que donava la consellera de Salut Universal, la senyora Barceló.
La de medicamentos y productos sanitarios evaluará ahora los riesgos de dicha vacuna. Y por tanto, en esta comunidad, en estos momentos, no tenemos constancia de que se haya producido ninguna reacción adversa significativa entre quienes han recibido esta vacuna. Por tanto, la vacuna sigue siendo la mayor esperanza y el principal activo frente a la pandemia. La Comunidad Valenciana, como saben ustedes, paralizó el pasado viernes un lote de AstraZeneca del que solo se habían administrado 7.700 vacunas y por un principio, como he dicho antes, de prudencia. Por tanto, el sistema sanitario público, el sistema de salud público, están funcionando. Tranquilidad.
Clar, de este lot només s'havien vacunat 7.700 persones. Senyora Barceló, que són 7.700 ser humans. A més, este lot s'ha guardat. I s'ha guardat per si no ixen estos casos seguir administrant-se. Això ens diuen que no volen perdre ninguna dosis. Però i si resulta que ara sí que passa? En fi. Víctor, dona'm alguna bona notícia.
Sí. Bueno, a les 9 torna la Champions, juga el Madrid contra Atalanta, té que mantindre l'1-0, també Guardiola en el City té que mantindre un 2-0 contra el Gladbach. Tenis, a la 1:05 juga Bautista en Dubai i a les 10 de la nit juga Sarasso Rives. I dir que en el derbi de la NBA de New York el va guanyar Brooklyn, 112-112, i també tinc una polèmica jo. Perquè en abril, en això de la lucha libre, volen ficar 45.000 persones en un estadi.
En abril.
En abril.
Als Estats Units.
Sí.
Bé, però hi ha que dir que, per exemple, Als Estats Units se pretén que tota la població estiga vacunada el 4 de juliol, que és el dia de la festa nacional, mm-hmm. perquè tot el món ho gaudisca. O sigui, clar. Que a lo millor allí sí que estan més endavant. A més, ja han dit que, per exemple, els millennials poden ja vacunar-se en els propers mesos allí.
Hi ha una part de polèmica i una que és el que diu Maria, que és un poc la més lògica. Hi ha una part de polèmica perquè, clar, este alcalde està ultrafinanciat per els que volen fer este event. O sea, ultrafinanciades 20 milions de la campanya política de Ron DeSantis i de l'empresa esta de la lucha. Però també és el que ha dit Maria, en el ritme de vacunació actual de l'estat de Florida, tota la població d'Orlando, de Miami i de Tampa podria estar immunitzada per a ese dia 10 d'abril. Per tant, jo crec que tampoc és tan exagerat. Clar, si jo ara te dic, juga al Villarreal en 12.000 espectadors, però tota Villarreal, tota Castelló i tota Vinaròs està vacunada, suposa que la gent no li pareixeria tan mal.
No, no, si la gent vol vacunar-se, perquè la gent confia quan una administració pública te posa al teu abast un medicament que se suposa que està comprovat. El problema és quan ens trobem en aquestes coses, que per al final, per guanyar candidatures, per tindre un bon nom polític, per pensar que eres el millor, te precipites en les decisions i després t'entra algú per la porta que, per cert, pareixia que li volava la bata que portava blanca de tan apressa que entrava dient-te paren les vacunacions. És dir, això és el que a mi em sembla.
Jo el que no entenc és per què les 2 hores de diferència entre Alemanya i nosaltres. Perquè crec que en Alemanya a les 3 de la vesprada, 3 i mitja, ja va ser publicada en tots els diaris que se suspenia esta vacuna.
Sí, però no...
I així fins a les 6 pràcticament no va ser.
Sí, però no havies començat a administrar-se el primer dia, com així va ocorrer que estaven en tots els punts administrar-se, és dir, no era el mateix. Així el que ens ocorrís és que ahir, en València, en l'hospital de campanya, entra una persona, que no sabem qui és, dient se suspende tota la campanya, que no s'ha llamat a conselleria, no segueix vacunando, no segueix vacunando. Això és el que sentim.
Sí, bé, des de fa 2 setmanes els països nòrdics, no? Els de més a dalt, diguem, són els que ja van suspendre totes aquestes vacunacions i la gent els deia que eren un poquet exagerats. Doncs bé, i bé, dir que la OMS ja estava molt qüestionada per tot el que ha passat en la pandèmia, ara que va reprovar la vacunació AstraZeneca, veurem què és el que passa si finalment es demostra que té efectes secundaris, no?
En fi, anem a les notícies que ens...
Sí, avui bé, comencem si d'això amb les xifres, perquè s'han notificat 87 casos nous de coronavirus confirmats, 15 a la província de Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 601 persones ingressades, 36 a la província amb 7 pacients a l'UCI. S'han registrat 10 defuncions per coronavirus, 1 a la província, ja serien 771 les persones que han perdut la vida des de l'inici de la pandèmia. I s'han registrat 16 nous brots des de l'última actualització i cap ha sigut a la nostra província. Respecte al replanificar la vacunació, doncs bé, informar-vos que la consellera de Sanitat Ana Barceló està mantenint una reunió aquest matí amb els membres de la Comissió Tècnica de Vacunació per replanificar tot aquest horari de vacunació i analitzar l'escenari produït, que la veritat és que ja veu que està un poquet alterat. I ja sí, Susana, també dir que després tindrem a un dels representants de FESIE, que és el sindicat majoritari de l'ensenyament concertat. Ells, diguem que estan reclamant, han sol·licitat a la Conselleria d'Educació i de Sanitat una explicació urgent i un protocol clar perquè tant els professionals vacunats com els que estan citats per a les pròxims dies sàpien què passarà i en quina situació es queden. I ja sí, en un terreny, en un àmbit més en cada local, es comencem amb Almassora, perquè l'Ajuntament obrirà a partir d'avui l'embarcader en el paratge de Santa Quitèria per a la pràctica d'esports nàutics. La instal·lació compta amb els permisos pertinents i l'accés adequat per als aficionats que disposen de piragües, caiac i altres embarcacions que no siguin a motor i que estiguen degudament matriculades. L'ús del recinte estarà disponible prèviament autoritzat del Servei Esportiu Municipal. Ens agrada moltíssim, la veritat, aquesta notícia, no? Que li donarà una altra imatge. Després, en el sector cultural, ens n'anem a Onda, perquè els coneguts artistes Lolita Flores, Luis Motola, Fernando Cayo, Cayetana Guillermo Cuervo, Ayou El Hilali i Antonia San Juan es donaran cita en el Teatre Mònaco de Onda, uh-huh. que reprèn, després de l'ajuntament per la pandèmia, el cicle hivern de teatre. O sigui, que els animem des d'ací a que entren a la web, no, del Teatre Mònaco de Onda i s'informen de tota la programació, que també l'hem ficat nosaltres a la nostra pàgina web, que recorden que és www.radiovilareal.es. I per últim, nota de premsa de Compromís, perquè proposa aconseguir la paritat en els noms dels carrers i en els espais públics, no? Que hi hagin tants carrers d'homes com de dones.
Fíjate que parlant de la paritat, ha vingut una notícia que, bueno, que m'agrà, perquè diuen en Madrid, per lo de les eleccions de la Comunitat de Madrid, uh-huh. que Mas Madrid anirà en candidatura pròpia a les eleccions, i Mònica García, la candidata de Mas Madrid, diu que les mujeres sabemos parar a la extrema derecha sin que nadie nos tutele. No podemos sumarnos a la frivolidad de Ayuso, más espectáculo y más testosterona. És dir, que Mas Madrid no es deixarà representar per Pablo Iglesias. Quizá faran després, evidentment, jo suposo que ells aniran fent aliances per a dir el que ells diuen, que és frenar a la dreta i a l'extrema dreta, però ella ja ha posat en, vamos, ho ha dit i ho ha assegurat, el fet de que Mònica García, ella és la candidata idònea i que saben molt bé comparar l'extrema dreta. Pues Mònica García, suerte i al toro. Uh-huh. Una pauseta de publicitat i anem a parlar en la coordinadora provincial de Ciudadanos, a veure què ens diu, per lo que ha passat en el síndic de València, Antoni Cantó. Ella és Cristina Fernández i després d'esta pauseta de publicitat la tindrem.
Estás a la 92.2 FM.
Descubre el nuevo Hyundai i20, con lo último en SmartTech y su versión híbrida de 48 voltios. Nuevo Hyundai i20, preparado para ti. Llévatelo sin entrada y con todo incluido con Hyundai Personal. Ver condiciones en Hyundai.es. Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
En Carnicerías, Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante y en estos momentos difíciles queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
I ara, com els havia dit abans d'entrar en la publicitat, tenim a Cristina Fernández, ella és coordinadora provincial de Ciudadanos. Buenos días, Cristina.
Hola, bon dia, què tal?
Hoy, pues un día raro, ¿no? Porque al haber dejado el síndic de Ciudadanos su acta, supongo que usted estará bastante afectada, ¿no?
Hombre, la verdad es que sí, nos ha sorprendido a todos, pero bueno, ya lo he dicho, lo he comentado también tanto ayer como hoy en los demás medios, que yo tengo que respetar su decisión y bueno, es un gran líder, notaremos su salida, eso es incuestionable. Y bueno, al igual que en Nacional, pues las adaptaciones que se realicen serán las correctas para todo el equipo que seguimos trabajando durante día a día y que sigamos con nuestras funciones de una manera eficaz.
Mire, yo cuando Toni Cantó viajaba para tener esa reunión con la líder, con Inés Arrimadas, creía que, bueno, que todo de alguna manera se aclararía y que al final pues las decisiones se explican el por qué se toman. Lo que me sorprendió bastante es el enfado tan grande que tenía Toni Cantó cuando salió y cómo los medios aprovecharon ese momento.
Eso forma parte de la política mediática. Yo la verdad le vi bastante afectado, conozco los detalles de la reunión,
claro.
Pero sí que es verdad que, bueno, pues al finalizar, enseguida cuando te ponen un micro delante, pues dices lo primero también que te viene a la cabeza y más aún después de haber tenido un encuentro como el que dicen que tuvo dentro de la ejecutiva.
En este caso, yo creo que él estaba más disgustado porque no le habían informado de los movimientos que se iban a hacer y si le hubieran informado no hubiera llegado ese extremo de enfado en él, ¿no?
Bueno, sí que es verdad que ha habido un fallo de comunicación, que eso lo hemos comentado en los foros internos del partido, bueno, pues porque se ha realizado de una manera, pues a lo mejor no todo lo correcta posible, y ya estuvo también Inés Arrimadas ayer comentando en la rueda de prensa que, bueno, que hemos cometido errores, es verdad, y que lo que tenemos que hacer es subsanarlo. Nosotros estamos acostumbrados a caernos y a levantarnos muchas veces y esta pues no va a ser una excepción.
Hoy, lógicamente, esto se empieza a hacer más largo y ahora ya lo tenemos por capítulos. Ahora ya nos hablan de el posible fichaje de Toni Cantó en el Partido Popular. ¿Usted le ha llegado algo?
Pues no, la verdad es que yo todavía estoy en el día de ayer.
Claro.
Todavía estamos intentando asumir, ¿no?, y digerir, porque ahora, claro, hay que reorganizar todo el sistema interno, sobre todo del Scorch. Y bueno, y lo que vaya pasando estos días, yo me imagino que será cuestión de días o semanas, es que sepamos dónde estamos cada uno, ¿no? Pero lo principal ahora es reorganizarnos internamente y no dejar de seguir trabajando para lo que nos han votado los valencianos.
Claro, en este caso, dicen que las personas que no dejan en este momento Ciudadanos es porque no tienen responsabilidad política. En este caso, ¿usted cree que es así? ¿Que no tienen responsabilidad política?
Hay de todo. Aquí han habido, hay simpatizantes, hay afiliados, estamos los cargos electos, los cargos orgánicos también, y cada uno en su nivel. Yo siempre digo que el partido es de todos. Lo que pasa que pues unos estamos más arriba y otros están más abajo.
Uh-huh.
Pero todos tenemos un poquito de responsabilidad, ¿no? Aunque no tengamos un cargo o aunque no cobren un sueldo. Es decir, tú te afilias a un partido con unas ideas,
uh-huh,
y vamos, tienes que ir a muerte. Y hasta el día en que pues deja de gustarte el proyecto por lo que sea y te puedes ir libremente por donde has venido. Pero mientras tanto, la misma responsabilidad es de un afiliado de base como el de la presidenta del partido.
En este caso, si empezamos con lo que fue la trayectoria de Ciudadanos, el nacimiento de Ciudadanos era un partido que venía a consensuar. En principio, no se descartaba nunca la posibilidad de que llegara a un acuerdo con el Partido Socialista. ¿Por qué ese enfado tan grande de Toni Cantó?
Bueno, nosotros somos un partido de centro y es una posición muy difícil, sobre todo de mantenernos. Porque, claro, cuando hablamos con los de izquierdas nos dicen que somos de derechas y cuando, uh-huh, hablamos con los de derechas nos dicen que somos de izquierdas. Entonces, es algo difícil de calibrar, ¿no? Pero hemos demostrado que las políticas que estamos haciendo son políticas útiles, estamos gobernando precisamente aquí en la provincia de Castellón, es un buen ejemplo. Nosotros estamos gobernando en Castelnuovo, en Almassora y en Oropesa con el Partido Socialista y en Benicàssim con el Partido Popular.
Por eso le pregunto, que el porqué de este enfado de Toni. Y al principio le decía que si le hubieran informado, hubieran evitado que él le hubiera dejado el partido.
La verdad es que yo no estoy dentro de la cabeza de Toni Cantón para responderle a esa pregunta, pero yo supongo que cuanto más diálogo y más consenso y más ojos viendo, sobre todo desde fuera, ¿no?, la perspectiva de lo que pasa en el partido, pues se hubieran tomado las decisiones un poco más consolidadas o más arreglo a lo que la mayoría en la representación de la ejecutiva pensaban. Yo no sé si hubiera sido el resultado el mismo, la misma decisión, o hubiera sido otra, pero en cualquier caso pues se hubiera hablado con más gente y se hubieran tratado otras opiniones de representantes de comunidades autónomas que tienen mucho peso en el partido y que podrían haber visto pues alguna consecuencia imprevista que no se vio en su momento por parte de la cúpula.
Claro, y yo le digo esto a usted porque usted sí lo ha vivido, porque usted en su momento, después de las elecciones, fue a cada una de las provincias, a cada una de las ciudades, a esos futuros pactos que iban a hacerse. Y usted sabe que ahí necesitó mucha cintura.
Pues sí, pero es que estamos en un partido donde estamos acostumbrados a eso. O sea, esto es pico y pala todos los días, tener mucha pues empatía, sobre todo con el que tenemos enfrente, y al final si tenemos que gobernar con él, pues no es nuestro enemigo, puede ser un adversario político, pero no es nuestro enemigo, pero nosotros tenemos que tener esa capacidad de consenso, que es por lo que también se le conoce a Ciudadanos, ¿no? Siempre hemos apostado por el diálogo, por el consenso, por hacer política útil, por sentarnos con todos los partidos políticos. Estamos en contra de los extremismos y sabemos que las políticas moderadas son las que al final van a hacer que se desarrolle este país que parece que está en desgobierno ahora. Para eso tenemos que hacer ese ejercicio y lo estamos haciendo bien. Desde Ciudadanos se ha hecho bien, yo considero, sobre todo en la provincia. Entonces vamos a seguir haciendo lo mismo.
¿Usted ha hablado ya personalmente con Toni Cantó?
No he hablado con él. Yo, bueno, hablé el domingo porque hizo una visita a Benicàssim y estuvimos comentando un poquito, pero tampoco demasiado sobre política, porque al final pues te vas a descansar y lo que menos quieres, ¿no?, lo único que quieres es despejar tu mente para así después pues reflexionar y poder tomar las decisiones adecuadas. Yo después ya no he hablado con él porque creo que hay que dejar pasar los días, que se enfríe un poquito la cosa y bueno, yo ya en mis declaraciones dije que a mí me parecía un parlamentario excelente, es una persona brillante con mucho carisma. Como político, es una persona honesta, yo que la conozco, y bueno, y es un buen amigo, entonces yo no puedo decir nada más de él. Simplemente cada uno sigue su camino y bueno, y los que nos quedamos pues tendremos que continuar trabajando por el proyecto.
¿Se sorprendió de la decisión que él tomó?
Sí, me sorprendió, la verdad. Yo creo que no solamente a mí, a todo el mundo, pero ya le digo que como desconozco los detalles de la reunión, pues bueno, no puedo darle más información.
Lo sé. Cristina Fernández, coordinadora provincial de Ciudadanos, ánimo y seguro que todo esto pasará.
Muchas gracias.
Buenos días.
Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Bring that ass back like a boom, 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 boom.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de Seat, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de Seat Villarreal. Te esperamos.
Están las rebajas y las rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vilareal.
¿El teu fill o filla pren la comunió aquest any? Caixa Rural Vila-real llança la campanya Llista de Comunions 2021. Informa't dels avantatges i regals en la teua oficina habitual. Campanya vàlida fins el 15 de maig de 2021.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Ya está aquí?
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan. Con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 20 de marzo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Vila-real.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila-real.
Bien, y bueno, ya les dijimos el pasado viernes que como este viernes sería Día de San José, día festivo, emplazaríamos a nuestros colaboradores de ese día a que vinieran durante la semana. Así que qué mejor que tener hoy martes a Pilar Alexandre. Buenos días, Pilar.
Buenos días, María.
Bien, hoy menos revolucionadas, esperemos, ¿no?
No lo sé. Lo que acabo de ver es no.
Bueno, pero como vamos a hablar de algo interesante, podemos soltar la revolución que llevamos, ¿no? Porque vamos a hablar de soltar lastre, de esas piedras que empezamos a hablar el otro día, ¿no? De que tú y yo teníamos una manía que era, bueno, tú ya has empezado a soltarla, ¿no? Tú tenías una manía que era coger piedras y guardarlas. Y que has decidido empezar a soltarlas, ¿no? Sí, que como filosofía de empezar a soltar nuestros problemas y confiar un poco más en nosotros. En cambio, yo sigo teniendo mis piedras preciosas guardadas, si no te importa.
A mí no me importa nada, todo me parece bien.
Por cierto, piedras y caracolas, porque me encantan las caracolas del mar.
Bueno. Perfecto.
Sí.
Te estoy escuchando y me acuerdo que hicimos el sábado pasado hicimos uno de los talleres de laboratorio de emociones y lo hicimos en La Renega, en una de las caritas de La Renega. Y entonces les dije, ahora vamos a coger conchas, porque no habían piedras, y nos vamos a acercar a la orilla para soltar con cada concha, pues no recuerdo lo que soltábamos. Y una de las alumnas dice, no me digas eso, que aquí tengo un montón de conchas que eran para guardármelas y llevármelas
claro,
a casa.
Claro. Sí, yo tengo un problema también, porque dijéramos que en la zona, fíjate, la playa de Almazora, salen muchísimas caracolas, pero caracolas enteras. Y yo siempre voy, en vez de mirar hacia arriba, siempre me voy mirando al suelo y me duele pasar por encima de una caracola y no cogerla.
Yeah.
Pero fíjate que eso nos puede pasar también, o sea, podemos extrapolarlo a nuestro mundo real. ¿Cuántas veces vamos mirando al suelo sin disfrutar de lo que hay a nuestro alrededor? Simplemente por ver la caracola bonita y recogerla. Es que estamos prestando atención a cosas que no tienen sentido, ¿no?
Bueno, a lo mejor en ese momento sí lo tiene. Pero bueno, con esto nos vamos, ¿no? Nos vamos mucho. Me viene a la mente una canción de Silvio Rodríguez, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí que hablaba de, en el camino, mirar el suelo, mirar el cielo, mirar al frente, ¿no? O sea, que es como que hay que tener esa visión tridimensional, ¿no? Por decirlo de alguna forma, no perderse detalle. Y también mirar hacia adentro, ¿no? No quedarse solamente en el afuera. Bueno, soltar y confiar, decíamos, ¿no?
Sí, cómo soltamos y cómo confiamos en
¿qué
nosotros.
¿Qué sería, no? Soltar y confiar. ¿Te acuerdas que en un programa hablábamos, María, de que éramos co-creadores de nuestra realidad?
Sí, por supuesto, sí.
¿Sí? Que esto no es tanto dejar que las cosas se escurran, ¿no? Sino estar, digamos, es como yo ayer lo pensaba, ¿no? Es como cocinar. A mí no me gusta cocinar, pero bueno, es como cocinar, ¿no? Yo preparo una rica receta, lo mejor que sé, con los mejores ingredientes que tengo en ese momento, y la pongo en el horno. Y ahí digamos que la suelto y confío que el proceso va a seguir haciéndose y digamos que es ajeno a mí en ese momento. Está claro que yo en ese caso sí que voy a estar pendiente del tiempo que le voy a poner a la cocción, de la temperatura, etcétera, ¿sí? Pero suelto y confío.
Es que estoy pensando que a veces confiamos demasiado y se nos quema la tarta.
Se nos quema la tarta, exactamente. Pero no vamos a entrar por ahí, no vamos a entrar.
No entrar, ¿vale? Simplemente vamos a confiar en el horno.
Sí, entonces, hay una fuerza superior, hay un destino, hay una ley de vida, ¿no? Que ya está marcada, ¿no? Para lo que hemos venido cada uno aquí. Está claro que yo he de prepararme, ¿no? Para algo y he de hacer las cosas. Es como rendirme, ¿no? A lo que la vida tiene para mí. ¿Qué ocurre en esta rendición? Si yo hablo de soltar y confiar, tengo que hablar un poco también, un poco no, un mucho del ego, ¿vale? Porque, fíjate, cuando yo tomo una decisión, o cuando uno toma una decisión, lo normal sería, una vez tomada esa decisión, confiar que ya todo va a llevar a su curso, ¿vale? Y va a ser lo que tenga que ser. Y además voy a confiar que como la decisión la he tomado de una forma reflexionada y de la mejor forma que he podido con lo que yo he sido en ese momento, va a llevar a un buen puerto, aunque yo en ese momento no vea que donde me ha llevado mi decisión es lo mejor para mí, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que ahí sale mi amigo el ego. El ego necesita que yo me reconozca con él, ¿no? Que yo lo reconozca como único ser, como que yo solamente soy el ego. Y el ego es esa vocecilla que constantemente me está hablando. El ego es el que me produce el sufrimiento, porque el ego no vive en el presente, el ego vive en el pasado y vive en el futuro. El ego es el que no me permite soltar. Sigo poniendo como ejemplo esa decisión que he tomado.
Sí, sí.
¿Vale? Una vez tomada, una vez hecha la acción, el ego empieza a comerme la oreja, que digo yo. claro, porque si esto en lugar de así lo hubieses hecho asá, porque si esto en lugar de decirlo de esta manera o escribirlo de esta forma lo hubieses hecho de la otra, claro, porque esto lo tendrías que haber hecho antes, claro, porque con esto que has hecho pasará esto, con esto que has hecho te perderás aquello, con esto que has hecho vas a conseguir que haya un problema allá. Y ahí me genera todo el malestar.
Y el problema del ego es que tampoco nos permite conformarnos con lo que tenemos.
Efectivamente, efectivamente. Porque el ego no está en el presente.
No.
El ego está en el pasado, está en el futuro. ¿Vale?
Y solamente falta gente que venga a calentarte la cabeza para alimentar ese ego también, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, el ejercicio es, una vez tomada la decisión, estoy poniendo este ejemplo de las decisiones, una vez tomada la decisión que te ha llevado a la acción, llámale X, suelta. No le des cabida a este diálogo de tu ego y simplemente confía en que lo que has hecho es lo mejor que has hecho y lo que suceda va a ser lo mejor y lo perfecto en este momento para ti.
Qué importante es eso.
Se entiende, ¿no?
Sí, sí, se entiende perfectamente, que mucha gente está diciendo... Sí, Pilar, pero... Y ese pero es el ego, ¿eh?
Exacto.
Cuidado,
exacto,
cuidado.
Exacto. Claro, sí, pero, y me voy al futuro. Uh-huh. Mi ego me lleva al futuro. Sí, pero, y me voy al pasado, ¿no? Claro, permanecer, soltar y confiar y rendirme al presente significa tener confianza en mí mismo también, que es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Significa, o sea, no darle cabida al ego, significa no abandonarme a su diálogo, significa simplemente escuchar lo que el ego me dice, como si fuese mi nene, mi hijo pequeño, uh-huh, escuchar su diálogo, pero sin interaccionar con él. Uh-huh. Y ir volviendo a aterrizar en ese presente.
Eso también nos permitirá ser más seguros de nosotros,
claro,
mismos.
Claro.
Porque la confianza lleva a la seguridad.
Claro.
Cuando nosotros a lo mejor vemos a una persona que va con mucho paso firme, ha tenido que apagar mucho su ego. O no.
O no.
O lo alimenta.
O no, no lo sabemos porque no estamos dentro de esa persona, ¿no?
Claro.
A veces parece, pienso que a veces uno piensa que no está en el ego, pero cuando te analizas bien a fondo, te das cuenta que sí lo estás, ¿no? Es tan fácil entrar en el juego del ego. Uh-huh. Tampoco es malo el ego, porque el ego nos ayuda a la supervivencia,
seguir,
nos
sí,
ayuda
claro,
a seguir.
Claro.
O sea, el ego hay que aceptar que es una parte nuestra, pero no me identifico con el ego, soy algo más que el ego.
Pero al final la finalidad es no machacarnos a nosotros mismos si las cosas no vienen dadas en la vida como nosotros pretendíamos.
Sí, porque fíjate que hay una cosa que está muy clara. Posiblemente yo sé lo que quiero, ¿vale? Pero ese universo, esa esencia, ese Dios, llámale como quieras, ¿vale? Esa energía universal, lo que sabe es lo que necesito. Para que, cuando hablo de lo que necesito, me refiero a la labor de mi alma. Al fin y al cabo, yo soy un cuerpo que mi alma elige,
claro,
para hacer el tránsito por aquí.
No, sí, por ejemplo, pongamos el ejemplo de un ingeniero que quiere ser astronauta, ¿no? Que vive toda su vida por ser astronauta, da toda su vida. Pero a lo mejor en un momento dado de su camino, de antes de llegar a la NASA, encuentra una persona de la que se enamora fervientemente... Y le rompe todos los esquemas y pasa a ser un bohemio empedernido.
Por ejemplo.
No pasa nada.
O sigue trabajando en su ingeniería y resulta que desarrolla un proyecto para que las naves que van a la NASA puedan hacerlo con menor consumo de energía.
Claro, él también está ayudando a esos astronautas sin serlo.
A lo mejor él, aunque tenía ese proyecto en su mente de ser astronauta, no era su camino de vida. Su camino de vida era formar una familia y colaborar en un gran proyecto ajeno.
El problema es si ese ingeniero se levanta todos los días diciendo es que yo quería ser astronauta, yo quería ser astronauta, yo quería ir a la luna, ¿no?
Sí, porque hay que estar despiertos, ¿no? Esto lo hemos hablado muchas veces. Y ir dándote cuenta de hacia dónde te va llevando la vida, dónde hay resistencias, dónde no las hay, ¿no? A lo mejor este señor que quería ser astronauta, todo lo que iba haciendo para ser astronauta, era un esfuerzo terrible y habían resistencias grandes
y no se estaba dando cuenta que los caminos para hacer estos proyectos de ingeniería, de servicio hacia el proyecto de la gran nave estaban ahí abiertos, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta que la vida no es lineal. Y lo que hoy pienso que es bueno para mí, dentro de un tiempo,
no lo es.
No es tan bueno, ¿no? Porque algo ha cambiado. Entonces ahí me falta flexibilidad. Me falta aprender a soltar lo que antes era un buen proyecto. Porque aparece la culpa, María.
Ay, la culpa.
Ay, la culpa. Ay, la culpa. No hemos hecho ningún programa sobre la culpa.
No.
Uy, pues aquí me llama a mí a hacer la culpa.
Sí, sí, porque nos sentimos al final culpables por todo,
por
¿no?
Por todo. Si lo hago, soy culpable. Si no lo hago, soy culpable. Si voy, soy culpable. Si hablo, soy culpable. Si me callo, es que me he callado. La culpa. Y yo creo que la culpa, que la genera el ego, pienso que tal vez sea lo más difícil de soltar, la culpa, ¿vale? Esa sensación de culpa que viene tal vez de algo aprendido generacionalmente, de una carga ancestral, ¿no? O de un linaje ancestral que está ya tan metido en el gen, ¿no? Que difícil, ¿no? Soltar la culpa.
¿Y cómo podemos hacer para soltar? ¿Qué hacemos para soltar esas piedras?
Pues mira, yo daría pequeños pasos, ¿no? Primero, darme cuenta que tengo apegos, porque al fin y al cabo lo que no quiero soltar es un apego. Uh-huh. ¿A qué? Estoy apegado, ¿no? ¿A qué estoy apegado? Estoy apegado a mi pareja, estoy apegado a mis hijos, estoy apegado a la comida. Estoy apegado a los bienes materiales, estoy apegado al trabajo, estoy apegado a qué, ¿no? ¿A qué estoy apegado? ¿A las relaciones? ¿Al juego? ¿Al dinero? ¿Al sexo? Hay tantas cosas a las que puedo estar apegado, ¿no? Y luego hacerme la reflexión de que yo siempre digo, ¿qué esconde, no? Gente que fuma, yo soy exfumadora, me dice, no, claro, no puedo dejar de fumar. Y yo lancé la pregunta, ¿te has preguntado qué se esconde detrás del humo de tu cigarrillo? ¡Fua! ¿Vale? Entonces, ese apego que ya acepto que tengo hacia algo, ¿qué esconde? ¿Qué esconde? ¿Miedo a qué? ¿A estar solo? ¿A que me hagan daño? ¿A fracasar? ¿A ser juzgado? ¿A juzgarme? ¿A no llegar donde se espera que tengo que llegar? ¿Qué esconde este apego, no? ¿Qué gano teniendo esto? Porque a veces son apegos a cosas o personas que además no son dañinas, ¿no? Una vez ya me doy cuenta que escondo con estos apegos, con estos lastres, tampoco le llamemos lastres, ¿no? Con estas cosas que no quiero soltar, puedo identificar incluso qué pensamientos limitantes hay detrás, ¿no? ¿Qué me digo a mí mismo? Apego a la comida, ¿no? ¿Qué me digo a mí misma? Es que, no sé, se me ocurre. Ahora veo yo una figura esteatopigia de la prehistoria, ¿no? Y aquello representaba la fertilidad femenina. O sea, que tengo necesidad de mostrarme que soy buena madre? No sé, lo hilvano así un poco raro, ¿no?
Sí, sí.
Pero puede que esconda esto, ¿no? Apego a la comida, estoy tal vez acolchando mi cuerpo, tengo miedo a que alguien me lastime, ¿sí? Me estoy poniendo una coraza, una defensa. Una vez veo estos pensamientos limitantes, hacer una reflexión, hacer como... Tú sabes que yo soy muy amante de los actos de psicomagia, ¿no? Hacer como una... Me viene la palabra autohipnosis, ¿no? De decir, bueno, voy a ver si yo realmente me quiero, me respeto y confío en mí, confío en la vida, y voy a proyectarme para quererme, para respetarme, para confiar en mí, confiar en la vida, ¿no? Y realmente creérmelo, ¿no? Que voy a hacerlo así, voy a empezar. Va a ser el primer día del resto de mi vida en el que voy a empezar a confiar en mí. Y por último, poner la firme intención de que voy a soltar la comida, el dinero, el proyecto, la persona tóxica que tengo y que voy recurrentemente a buscarlo, ¿no? Esa firme convicción de que lo voy a soltar. Y te diría una cosa más, hacerlo con flexibilidad.
Sin obligación.
Sin resistencia, es decir, confiar en que va a ocurrir, con mi trabajo, evidentemente, en el justo momento y de la forma y de la manera correcta y exacta y que sea mejor para mí.
Pues Pilar, la verdad es que yo creo que hoy ha sido muy bueno, ¿no? Que yo creo que se podrá ayudar a mucha gente que tiene esas piedras en la mochila y de las que se tiene que liberar. Muchas gracias y te emplazo ya así al viernes de la próxima semana.
Muy bien, volvemos a nuestros
sí,
viernes.
Sí, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Gracias a ti.
Estás a la 92.2 FM.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza hasta las 18 horas. Para llevar, McDelivery y McAuto hasta las 22 horas. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal, Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real.
I després de que ahir per la vesprada se suspenguera la vacunació d'AstraZeneca, el FSI reclamava una explicació urgent i un protocol clar davant de la incertidumbre que ha generat la paralització d'aquesta vacuna. Per això tenim en nosaltres a Víctor Cardona, ell és responsable de comunicació del FSI a Castelló. Buenos días, Víctor.
Hola, buenos días, Susana.
Reclaman una explicació urgente, no?
La verdad es que sí, cuanto menos entendemos que el colectivo pues precisa de certidumbre, que es lo contrario a lo que tenemos en la actualidad, ¿no? La verdad es que todavía no han pasado 24 horas, pero estamos absolutamente perplejos por lo que vivimos ayer, ¿no?
Uh-huh. ¿Ustedes se ven como, pues bueno, lo que pagan los vaivenes de estas administraciones que de alguna manera los tienen un poco a su antojo, ahora sí, ahora no, ahora lo paralizo?
Sí, la verdad que sí. Ha dicho nuestro colectivo de profesionales de la enseñanza, bueno, que éramos uno de los héroes de la pandemia, pero yo creo que llevamos camino de ser los mártires. Es verdad que es un tema complejo, es verdad que es un tema que en último término depende de sanidad, pero pero sí que adolecido de improvisación, ¿no? Que era lo último en un tema tan sensible que necesitábamos. Es decir, una vacuna que en países de nuestro entorno europeo pues se estaba retirando, nuestra propia comunidad se había retirado ya con anterioridad determinados lotes de esta vacuna de AstraZeneca. Entendemos que esa decisión tenía que haber llegado antes de iniciar la vacunación ayer lunes. Claro. Es verdad que en Castellón estábamos agendados un poco más tarde, las primeras vacunaciones tenían que tener lugar mañana miércoles, pero ayer ya muchos compañeros de Valencia pues entraron en turno de vacunación y sí se les administró esa vacuna.
Ustedes ahora van a reclamar que haya más coordinación y más claridad, ¿no? Y que sea todo menos improvisado. Esto es lo que reclaman, pero...
Un protocolo definido, certidumbre, un guión claro, en la medida de lo posible y dentro de la complejidad que insistimos, somos conocedores y sensibles a esa realidad. Pero creemos que hay, por una parte, que hacer de la necesidad virtud y este revés que hemos sufrido, pues aprovecharlo en positivo para dar solución a esa reclamación que en vuestro propio medio comentábamos la semana pasada, que es incluir a los docentes mayores de 55 años, a los profesionales de las escuelas matineras y a los profesionales de actividades extraescolares, incluirlos también en el calendario de vacunación. Es decir, no se hizo en primera instancia, por las circunstancias ya por todos conocidas, vamos a tener una segunda oportunidad y vamos a ver si ahora sí damos una solución. En definitiva, lo que pedimos es que este colectivo que inicialmente quedaba fuera de la campaña de vacunación, pues ahora sí que tenga un protocolo definido, que básicamente ha de suponer que tan pronto haya disponibilidad de una vacuna aprobada por Sanidad para esta franja de edad, pues se administre igual que al resto de compañeros menores de 55 años.
Esta respuesta urgente que pedían ustedes, yo me pregunto, ¿no les ha servido? ¿No ha sido suficiente respuesta lo que dijo la consellera, la señora Barceló, de que esperaban a comprobar si efectivamente habían estos efectos secundarios?
Desde el máximo respeto a la figura de la consellera de Sanidad, que en nuestra comunidad es la máxima autoridad en materia sanitaria, pero entendemos que no podemos hablar en términos de probatinas o conejillos de indios o a ver cómo va y si va bien seguimos y si no paramos. Es necesario pues un criterio bastante más sosegado, bastante más claro, bastante más definido, que de tranquilidad, que de certidumbre. Es decir, nosotros todavía no tenemos el compromiso a la administración en el sentido de que tan pronto haya una vacuna disponible de las autorizadas por Sanidad, evidentemente, y eso ha de ser en base a un criterio sanitario. Yo creo que ahí los agentes sociales, la ciudadanía, tenemos nuestra propia opinión, pero si una vacuna se ha de administrar o no, la última palabra la de tener Sanidad, no puede ser de otra manera. Pero sí que es verdad que necesitamos ese compromiso concreto, es decir, en el momento tan pronto haya disponibilidad de vacunas aprobadas por Sanidad, se les va a administrar igual que el resto de compañeros. Ese punto todavía no está definido por Sanidad, está en el limbo, son muchísimos compañeros los afectados y, por tanto, entendemos, como decía antes, que se nos presenta una magnífica segunda oportunidad para corregir aquello que inicialmente, a nuestro juicio, no se hizo de una forma diligente.
Entonces estamos hablando de que el hecho de que no se hayan portado demasiado o no hayan actuado demasiado coherentemente hará que ahora los tengan más en cuenta y sí permitan superar esa franja de edad, ¿no?
Es la esperanza que nos queda. Reiteramos nuestra reivindicación y confiamos en que ahora sí, a la segunda va la vencida, ¿no? Esperemos que sí.
Pues en eso quedamos. Espero que sí que lo hagan, porque evidentemente hay docentes mayores de 55 años, esto es una realidad. Una realidad que nos tiene que pasar desapercibida, por lo tanto, que así sea. Víctor Cardona, responsable de comunicación del CSIE Castellón, muchas gracias y buenos días.
A vosotros, Susana, por darnos voz a los profesionales de la enseñanza privada del CSIE. Muchísimas gracias.
Era llorar lo más cierto y profundo del alma. Sin ti no soy nada. Los días que pasan.
Estás a la 92.2 FM. Yeah. Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza hasta las 18 horas. Para llevar, McDelivery y McAuto hasta las 22 horas. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal, Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
26 centímetros, una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, un estilo inconfundible. Nuevo Fiat Tipo Cross, lo tiene todo por solo 149 euros al mes con seguro y mantenimiento incluido. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Ahora más que nunca, descubre las posibilidades que la tarjeta de crédito de Grupo Cooperativo Cajamar tiene para ti. Puedes aplazar tus compras, máxima seguridad en compras online y además la llevas puesta en el móvil. Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Apareciste de la nada, como una ráfaga de luz. Cuando sostuve tu mirada, el ruido se apagó. El ruido de llamadas perdidas, ruido de palabras vacías, ruido de persianas que se cierran ya de día. Y nada sabes de mí, no sé nada de ti, no sabes lo que quiero, ni sabes cómo pienso, si soy yo solo o somos mil, no sabes con quién duermo. Apareciste de la nada, como una ráfaga de luz.
Cuando sostuve... I ara tenim en nosaltres Adrián Casabó, ell és membre del Partit Popular de l'Ajuntament de Vila-real i a més és mestre. Bon dia, Adrián.
Molt bon dia.
A nit, sobre les 9 i pico de la nit, entren dins de l'Hospital de Campanya de la ciutat de València i es comencen a suspendre les vacunacions. Què li va aparèixer a vostè?
Pues desgraciadament que és una més, no?, de com s'està gestionant tota esta pandèmia, de com s'estan prenent les decisions i una mostra més de com s'està gestionant, no? Començava esta setmana la vacunació de milers de professors hacia la Comunitat Valenciana, quan altres comunitats això ja ho havien començat fa setmanes, i just del dia que començaven les vacunacions, al final el govern d'Espanya pren la decisió a través del Ministeri de Sanitat de suspendre la vacunació en AstraZeneca, no? Una decisió que països del voltant ja havien pres abans. No? I així, com sempre, anem a la cua de tot i així ens està anant tot això, no? Perquè, com li deia, pues, desgraciadament una mostra més de com s'està gestionant tota aquesta situació des de fa ja un any. Mm.
Nosaltres ahir parlàvem amb una mestra per a preguntar-li si... tot i sabent que hi havia països que s'estava suspenent la vacunació, ella tenia por. Els mestres el que ens deien és que confiaven en que estigueren en condicions i que el que volen és vacunar sigui acabar quan antes en aquesta situació. Però clar, jo no sé vostè, però jo en una situació d'aquestes característiques, si haver estat en la seva posició com a mestre que va rebre una vacuna que ben bé no sabem si té les condicions adequades, haurà sigut més cauta a l'hora de posar-me-la.
A veure, jo entenc que per tot el que s'ha generat aquests últims dies pot haver ser nerviosisme, però també crec que el col·lectiu del professorat ha demostrat molta responsabilitat des del primer dia. Hi ha molts sectors que han parat o que han seguit treballant d'una manera semipresencial i el professorat des del 7 de setembre que va començar el curs escolar està al peu del canó a les aules, no sempre en les condicions de seguretat que serien desitjables, no? Per exemple, s'han distribuït mascaretes, però estem parlant de fa un mes, quan, com diria, portem més de 6 mesos de curs escolar. Per tant, crec que és un col·lectiu que ha demostrat la seva professionalitat, la seva responsabilitat, i que, evidentment, si ara tocava vacunar-se perquè això garantia una major seguretat a les aules, anaven a fer-ho sense cap tipus de problemes, no? Però és cert que, desgraciadament, una vegada més, el govern no està donant garanties a la ciutadania, no? I en una situació complexa com la que estem vivint, jo crec que el primer és que el govern, que el que està al front d'aquesta situació, transmetisca responsabilitat i tranquil·litat a la ciutadania. I, desgraciadament, des del minut 1, el que hem tingut han sigut mentides, mitges veritats i gens de tranquil·litat i de seguretat a l'hora de prendre decisions.
Vostè s'ha donat compte que un polític, quan pren una decisió, repercutixi moltíssima i moltíssima gent que es fia de lo que este polític, que el que ha votat i el que ha posat ahir per a governar, sap el que està fent. A mi em sembla que ahir vaig tenir una sensació horrible quan ho vaig veure, i sobretot perquè ja s'havien posat vacunes. És a dir, ahir ja s'havien posat aquestes vacunes.
Sí, la forma sobretot de fer-ho, no? Jo pensava en qualsevol persona que li acabaren d'administrar la vacuna i veu en aquell moment entrar aquella persona dient par en la vacunació, com se sent en aquest moment, no? Per això l'idea que és molt important prendre les decisions en el temps i forma correctes i transmetre tranquil·litat, no?
Sí, perquè, mire, quan un pare s'entera o una mare s'entera d'una situació complexa dins de casa, és molt cauto a l'hora de parlar, molt cauta a l'hora de parlar en veu alta, perquè els fills no tinguin sensació d'inseguretat. I clar, jo al final li demano als polítics responsabilitat. Responsabilitat.
Sí, jo crec que és el que cal demanar, no? I desgraciadament això ho estem veient des de fa un any. Jo crec que en la primera ola algunes coses es podien entendre, es podien tindre una major flexibilitat a l'hora d'entendre decisions, però quan ja estem parlant d'una segona, d'una tercera ola, hi ha coses que hi ha que previndre i n'hi ha que gestionar-les com cal, no? Però desgraciadament este govern està a una altra cosa, no? I ahir vam tindre una mostra més de què està este govern, no? Que està pensant en l'anunci, en l'estratègia política, en el benefici partidista i no en solucionar els problemes dels ciutadans, no? Si no, ni un ministre de Sanitat abandona el govern en mitjà d'una pandèmia per a presentar-se a unes eleccions en Catalunya, ni el vicepresident del govern fuig del govern en un moment complicat com el que estem per a presentar-se a unes eleccions en la Comunitat de Madrid.
Però la Comunitat de Madrid, que vostè acaba de dir-me, la senyora Ayuso se'n va a unes eleccions el dia 4. A unes eleccions ha tornat tot el món al carrer. És el moment de traure tot el món al carrer?
Jo entenc que si el govern garantitzava que en el mes de febrer, en una situació molt més complicada, els catalans podien eixir a votar perquè es garantia la seguretat, entenc que al mes de maig, uns mesos després, la situació, si era possible en febrer, serà possible en maig, no? I tampoc hi ha que perdre de vista per què van els madrilenys a votar unes eleccions després de veure com un partit, que és el Partit Socialista, ha decidit desestabilitzar pel complet el panorama polític del nostre país, apoyant-se en alguns partits que han decidit entrar a aquest joc com a Ciutadans i desestabilitzar per complet justet un país en un moment que el que necessita és estabilitat, el que necessita és responsabilitat i gestió de la crisi sanitària i econòmica que tenim damunt, no? Però com diria el senyor Sánchez, pensa sempre més en l'estratègia i en el benefici polític que va traure abans que en solucionar els problemes que tenen tots els espanyols, no? De fet, està totalment desaparegut en els últims mesos d'aquesta pandèmia, ha cedit tota la responsabilitat a les comunitats autònomes i només apareix per a quan alguna comunitat autònoma pren una decisió que a ell no li agrada dir en aquest moment que per ahí no.
En este cas, vostè està fent responsable al Partit Socialista, Pedro Sánchez, quan en realitat Ciudadanos és que no ha respectat el pacte.
Sí, a veure, i com li dia, jo crec que l'estratègia ve tota dirigida des de la Moncloa, i jo el que no entenc és com un partit com Ciutadans, i ahí estem veient també tot el que està passant en aquest partit d'estos dies, encara es fia d'una persona com Pedro Sánchez, no? Que si alguna cosa ha demostrat és que no és de fiar. I clar, això tu veus ara, vas entenent moltes de les coses que passen, no? Així a Vila-real, per exemple, fa unes setmanes ens sorprenia moltíssim que Ciutadans pactara en el Partit Socialista i en Podemos, Ciutadans pactant en Podemos, un pressupost de l'Ajuntament de Vila-real, no? Quan hi ha mateix pressupost, perquè l'estructura del pressupost és la mateixa en els últims anys, han votat sistemàticament que no, dient que era roïm per a Vila-real, i enguany voten que sí al mateix pressupost pactant en Partit Socialista i Podemos, no? Allò que ens estranyava i que la gent al carrer no entenia, ara uns dies després veiem que això no era una casualitat, no? Que això responia a una estratègia que Ciutadans havia marcat a nivell nacional, a nivell autonòmic, en diferents llocs i també a nivell municipal, de canviar totalment i apostar tot al Partit Socialista, no?
A mi me despista un poc el fet de que apoyen en el municipi, apoyen els Ciutadans al Partit Socialista, també en Diputació apoyen al Partit Socialista, però m'ha despistat la reacció de Toni Cantó, el síndic de Ciutadans, que no ha recolzat i que se n'ha anat a dir-li Inés Arrimadas, en este cas a la líder de Ciutadans, me'n vaig perquè no m'agrada el rumbo que vostè ha pres.
Sí, jo crec que això fa evident que Ciutadans havia canviat totalment el seu posicionament, no?
Però en Generalitat no ho teníem d'aquesta manera. És dir, nosaltres, en la Comunitat Valenciana, si esperàvem que Toni Cantó seguira esta línia que estaven seguint tant a Múrcia com a la Comunitat de Madrid, i no ha sigut així, ha optat per anar sent del partit.
Sí, però hi ha persones en Ciutadans que ara ja estan explicant que això, esta estratègia que ha començat en Múrcia, que anava a seguir en Madrid, però que aquest adelanto electoral que ha fet Díaz Ayuso de moment ho ha pogut evitar, però que aquest inici que s'havia tingut en la ciutat de Múrcia anava a produir-se en moltes altres autonomies on estaven governant, en ajuntaments on estaven donant suport al Partit Popular, i per tant la gent no ha entès i se canvi de criteri, no? I Toni Cantó, en una decisió per a mi valenta, ha dit jo per així no vaig a continuar, i el que hauran de reflexionar pues, altres regidors en ajuntaments o altres responsables a nivells autonòmics és si eixa línia que han seguit d'apoyar, ja li dic, no només al Partit Socialista sinó inclús a Podemos, perquè això ho hem vist a l'Ajuntament de Vila-real, ho hem vist en eixa moció en l'Ajuntament de Múrcia, on també Ciutadans se recolzarà en Podemos, però això evidentment molts votants de Ciutadans no ho estan entenent, no? I per això tenen la situació que tenen, que ells hauran de saber també com la gestionen, no? Però entenc que la gent i Ciutadans en moments determinats ha sigut un partit per a mi molt útil i necessari, però aquest gir complet i fiar-se-ho tot a Pedro Sánchez i a Podemos, evidentment crec que la gent no ho entén, perquè no van a ser Ciutadans tampoc per a perpetuar en el poder a l'esquerra en aquest país, no?
En este cas, el que parlen és de que Fran Ebrias ha sigut un poc el que tret tot això a la llum i que has començat a manejar molt en contra d'Inés Arrimadas, i si recordem era la madreta d'Albert Rivera, un Albert Rivera que treballa en este moment en un bufet d'abogats contratat per el Partit Popular.
Mira, jo el que no sé, evidentment no conec el que passa dins de Ciutadans i com ells gestionen, però evidentment així crec que hi ha una responsable que és la líder nacional, que és la que dirigís l'estratègia a nivell nacional, no? Inés Arrimadas no sabia que sí, que no, després coneixem que ella, Ábalos, des de Moncloa, estaven dirigint tota aquesta operació, per tant, inclús el ministre Ábalos i se matís feia el sorprès de que no sabia que estava passant en Múrcia, que ell desconeixia quan era ell, que és que lo del ministre Ábalos té per a un llibre sencer, no? Com ha mentit sistemàticament des de que és ministre del govern d'Espanya, i ara ho torna a fer, no? Fent que no sabia res quan era ell el que havia negociat tot aquest entramat per a llevar un govern que s'havia arribat a un pacte, un pacte de govern que estava funcionant i buscant qualsevol excusa per a desestabilitzar, no? I pensant pues, segurament en les eleccions a nivell general, que després de veure també ahir la fugida de Pablo Iglesias, pues tindrem més prompte del que
pensaven. El Partit Popular està comprant voluntats de Ciutadanos?
El Partit Popular no està comprant res, perquè el Partit Popular té militants, és el partit que més militants i afiliats té, és el partit que està preparat per a governar i que té càrrecs i que té gent preparada per a poder liderar governs. Per tant, evidentment el Partit Popular no necessita comprar a ningú. Això no lleva que persones que decidisquen que el projecte polític en el que estan ha agafat una direcció que no és la que ells desitgen i que al final és la que no desitgen els ciutadans, pues que busquen alternatives polítiques que el representen, i evidentment pues una d'elles és el Partit Popular, no? Però jo crec que el Partit Popular sempre ha sigut un partit obert, que ha obert les portes a qualsevol persona que ha volgut participar de la vida política perquè se sent representada pels ideals i pels valors que defensa. I evidentment, si hi ha persones que han perdut la confiança en el projecte de Ciutadans i volen sumar-se al projecte del Partit Popular com qualsevol altra persona que vulgui fer-ho sense cap problema.
Uh-huh. En aquest cas, vostè m'ha parlat sobre Pablo Iglesias, el fet de que Aixga se'n va de ser vicepresident i passa a lluitar per la Comunitat de Madrid. Ell mateix diu, a més, que no sap ben bé si ell serà el líder, sinó que simplement va a fer front a lo que és la dreta i l'extrema dreta en la ciutat, en la Comunitat de Madrid.
Sí, és curiós, no?, tot el que va passar ahir, no? Com diria, jo crec que Pablo Iglesias el que fa és fugir abans de tal volta que el facin desaparèixer, políticament parlant. Fuig a la Comunitat de Madrid i es presenta ahir com el salvador de no saben molt bé què. En la Comunitat de Madrid el seu partit tenia una candidata a la presidència de la comunitat, que la borren del mapa perquè el líder supremo així ho decidís, i va lluitar molt bé contra no sabem què, no? Jo m'hauria agradat que una persona que se presenta a les eleccions a una comunitat autònoma presentara un projecte, i ell només va per a... El seu únic projecte és que Ayuso no siga presidenta de la Comunitat de Madrid.
Exactament el que diu és que va a fer front per a que la dreta no puga estar concentrada i guanyar les eleccions. Tal qual. No s'ha amagat.
Sí, per tant, ell el
projecte que
té
és frenar a la dreta.
Ell el que va és a desfer una comunitat autònoma que està liderant l'economia del nostre país, una comunitat autònoma en la que tots els ciutadans que formen part vinguen d'on vinguen, perquè en Madrid jo crec que ningú se preocupa de on ha nascut o qui ha vingut. És una comunitat oberta que acull a molts espanyols que en diferents moments de la seva vida van a Madrid per qüestions de treball, d'estudis. És una comunitat oberta on la llibertat és important i és un valor fonamental, on les famílies poden seguir triant lliurement l'educació que volen per als seus fills, i això és el que volen ara destruir.
Una comunitat on el Partit Popular està recolzat per Vox.
Sí, i per Ciutadans en el seu moment. Jo crec que al final... Ese plantejament frontista que està fent Pablo Iglesias crec que no té cap sentit. Vull dir, hi ha opcions polítiques. A més, l'altra cosa curiosa és que sí, el seu partit en les últimes eleccions és el tercer partit d'esquerra en número de vots. I ahí està donant per suposat que encara que el Partit Socialista tinga més vots que ell, que Más Madrid tinga més vots que ell, ha de ser ell el que lidera se canvi en el cas de que els ciutadans
sí,
vulguin.
En este cas, ell no seria el líder, diu que l'únic que vol és reunificar a l'esquerra, perquè no tant contra el Partit Popular, sinó contra Vox, que considera que vostès han aliat una extrema dreta que ens portarà a un declive de la nació.
Però és que jo crec que ja està bé de comprar-los el discurs a certa gent, no? O sigui, el Vox és extrema dreta i el Partit Popular pacta en l'extrema dreta i Podemos no és extrema esquerra? Me pregunte, no? I el Partit Socialista pacta en Podemos i això està ben vist. És
sí, que en este cas
jo
era...
Jo crec que ja està bé. I el senyor Pablo Iglesias al final és que ha demostrat que li importa molt poc els ciutadans, no? Este senyor va ser triat com a cap de llista per anar al Parlament Europeu. Allí va durar molt poc de temps, ha sigut triat o ells en aquest pacte que han arribat a fer ha acabat sent vicepresident del govern, s'ha fartat també de ser vicepresident del govern. Vull dir, és una persona...
Que el substituïsca Yolanda Díaz, que li pareix.
Això és una decisió, i això és una altra també, vull dir, que jo sàpiga en este país qui nombra els ministres i els vicepresidents d'un govern és el president del govern, no?
Sí,
i ahir el senyor Pablo Iglesias se pren la llibertat de nomenar ella ministres a vicepresidents del govern. Jo crec que el que està passant en este país és preocupant.
Que Yolanda Díaz és una ministra molt volguda i molt popular.
Bueno, per això li diria que ells possiblement estan pensant tot això en l'estratègia de les pròximes eleccions generals, no? En les que Podemos sap que anava a perdre una quantitat important de l'electorat i pues, estarà mirant quines són les seues millors cartes pensant políticament, no? Ahir jo crec que si una cosa positiva tenim del dia d'ahir és que hem aconseguit que Pablo Iglesias deixi d'estar en el govern d'Espanya. Jo crec que això, per als ciutadans del nostre país, és una bona notícia.
Sí, però Unides Podem no deixarà d'estar dins del govern, és dir, és Pablo Iglesias com a ell, persona, el que abandona i possiblement entre Yolanda Díaz, que es dona i té moltíssimes persones que, encara que no són del seu partit, són simpatitzants de la llavor que ell ha fet. Ha fet una molt bona llavor en el seu ministeri. Què li pareix com tenim els nostres agricultors, com tenim els nostres llauraors?
Pues mira, aquestes són de les coses de les que hauríem d'estar parlant i dedicant temps en la política.
Això perquè aire van estar així i van parlar d'aquesta deixadesa del ministre Planas per a demanar aquesta autorització especial per a que no se'ns mengi el cotonet.
Sí, com diria, jo crec que en aquests temes són els que hauríem d'estar dedicant el temps i els esforços, no? Vaig sentir també l'entrevista, jo estava parlant en els representants de l'Associació de Llauradors, de fet, fa uns dies vam estar reunits en la senadora del Partit Popular, Salomé Prades, que ja ha demanat en el Senat una petició de compareixença del ministre Lluís Planas, que esperem que se produisca en breu, perquè quin poc profit entre dels valencians a tindre un ministre socialista valencià. Jo pensava que quan el ministre d'Agricultura, que havia triat el Partit Socialista, era de València, això tindria una repercussió positiva en els nostres llauradors i, desgraciadament, està sent un gran lastre. No?
Sobretot perquè coneix la idiosincràsia nostra. Entonces...
Sí, però com l'Idia s'està notant ben poc. No? Esta setmana passada també coneixien com la Unió Europea dia que el ministre havia mentit, no? I que el ministre tenia possibilitats d'haver ficat una solució temporal a aquesta situació extraordinària que estem vivint, haver permès la possibilitat d'aquesta autorització del metil per a poder fer front a aquesta dura situació del cotonet que estan patint els nostres llauradors i, per tant, ha quedat en evidència que el govern no ha fet res, no?
Sí, però mire, ha tingut que ser un ciutadà que en el seu esforç i en el seu treball hagi tingut que arribar a fer aquest escrit i que és que ha tingut que cridar-los l'atenció per a que vostès també presenten això.
Mira, li porta també, per a que ho sàpiguem, nosaltres hem estat reunits en ells i hem iniciat també una presentació d'una moció per a demanar de nou aquesta autorització, però mira, li porta així, en entrada en el registre del Senat, en data 1 de juliol de 2020, hi ha una petició del Partit Popular per a que es permetira això en caràcter urgent i extraordinari l'ús del metil per fer front al cotonet de les valls, en juliol de l'any passat. Per tant, el Partit Popular porta temps treballant en això i seguirà demanant responsabilitats al Ministeri i al Partit Socialista per a que canvi aquesta situació. No? En breu, també, els representants dels llauradors podran anar al Senat per a exposar davant dels responsables polítics la situació i contar-ho de primera veu, però, evidentment, el ministre socialista està mirant cap a un altre costat quan podria, com s'ha demostrat ara també en aquesta resolució de la Unió Europea, que podria haver fet alguna cosa que salvar almenys temporalment aquesta situació.
No, alguna cosa no. Ell era el responsable
total, sí.
De demanar aquest permís. És dir,
correcte. Ens diuen, i no l'ha demanat, no sabem per què.
Des de la Comunitat Europea, que és el nostre ministre el que ha de demanar-lo.
Correcte.
Igual que n'ha fet en Itàlia.
I que hi ha països que sí que han aprofitat esta situació que permet la llei per a demanar excepcionalment l'ús del metil per poder fer front a aquesta problemàtica.
Vostè, a més, en una últimes declaracions que ha fet, ha dit que fa un any que demanen ajudes i no s'ha cobrat un duro.
Així és, no?
Però vostè sap que sí, en el municipi estan en breu tindran aquestes ajudes perquè jo crec que era la setmana passada, no l'altra, ja estaven aquestes bases i ja van tindre aquestes reunions i aquestes assessories per a poder demanar les ajudes. Vostè, això en la taula de treball que tenen a l'Ajuntament de Vila-real ho han parlat, no?
Sí, clar que sí, però evidentment això no lleva per a reconèixer que un any després, 12 mesos després, les ajudes arriben tard. O sigui, si hi ha gent que no ha pogut treballar durant tot un any i que no ha rebut un euro ni del seu ajuntament, ni de la Generalitat Valenciana, ni del govern d'Espanya, no? Arribaran, clar que sí, això faltava, que no arribaren. Però hem tingut que esperar moltíssim. Mira, sí, des del primer moment l'Ajuntament de Vila-real, l'equip de govern, tenia la idea de que ajudes no, ajudes no, ajudes no. Ha arribat un punt que no li ha quedat un altre que traure ajudes. Hem vist aquestes ajudes, és que hi ha coses que són com a mínim curioses.
Lo de les ajudes no era perquè ells no tenien disponibilitat econòmica per culpa de lo que sempre diu l'alcalde i és els empastres del Partit Popular.
Això és el mantra que ells utilitzen durant una dècada.
Però no tenien, és dir, ells no tenien...
Mira, tenen diners per al que volen. I li fico un exemple. En una reunió este estiu, en l'oci nocturn, que al final s'ha tret aquestes ajudes de 50.000 euros que el Partit Popular ja l'any passat en una moció va portar al plenari i se van aprovar, encara no s'han adjudicat aquestes ajudes. En una reunió els comenten a la gent del sector de l'oci nocturn que aquests 50.000 euros l'Ajuntament no podia traure'ls perquè no hi havia recursos. Pues la gent ho entén. Eixa mateixa setmana l'Ajuntament de Vila-real anuncia uns concerts que recordaran en el pati de Carmelites, que organitza una empresa privada, i l'Ajuntament fica 50.000 euros per a fer aquests concerts. Els mateixos 50.000 euros que aquesta setmana no tenia per a la gent de l'oci nocturn.
Sí, vostè en este cas ens explicava, l'alcalde, que era com pa que el poble no parara, que el motor econòmic continuara.
No,
vostè haverà decidit no fer els concerts i donar aquestes ajudes.
No estem parlant dels concerts que en diferents places del poble i alguns grups, si queren, de Vila-real s'han fet.
No, estem parlant dels que s'han fet al pati dels Carmelites.
Que organitzava una empresa privada i que l'Ajuntament ficava 50.000 euros a fons perdut, que aquesta mateixa setmana no els tenia per ajudar al sector de l'oci nocturn.
I quin interès té l'Ajuntament per a contratar aquesta empresa privada? Perquè vostè me parla i jo me'n vaig directament a pensar que pot tindre un possible interès. El que ens comentava l'alcalde era que era per a atraure gent i que, bueno, que n'hi haguera al voltant d'estos concerts empreses, que se dinamitzara un poc l'economia del poble.
Sí, però el que no pot ser és que tu gastes l'argument de no hi ha diners per a donar-vos una ajuda, al final és perquè no creus en les ajudes. No hi ha diners per a donar-vos una ajuda i aquests mateixos diners te'ls gastes en una altra cosa, no? Vam veure l'any passat, i ara han tret amb aquesta proposta com si fora una idea fantàstica d'ells, el Partit Popular l'any passat demanava una bonificació de l'IBI, de la contribució que el Partit Socialista i Podemos havia pujat un 10%, i que en este pressupost d'enguany del Partit Socialista, de Podemos i de Ciutadans se reafirma aquesta pujada del 10%, demanàvem que se bonificara als sectors més afectats per la crisi econòmica este impost municipal. Ens van dir que estàvem locos, que això desestabilitzava per complet els comptes de l'Ajuntament. Ara va, i uns mesos després, són ells els que trauen esta notícia. I ens alegrem.
Claro, però vostès estan per això. L'oposició, sí. D'alguna manera, estava fent-los reaccionar.
No pot ser que això possible, ara siga possible, no? I haguem tingut uns mesos abans tota esta tramitació, perquè la gent sap, i nosaltres sabem, que la tramitació en l'administració té els seus passos, però, evidentment, si tu t'esperes a traure les ajudes a l'oci nocturn, les ajudes a l'hostaleria o al comerç, al final això encara ho retarda més. El que hi ha que fer és anar treballant en temps i en marge perquè això arribi, perquè la gent necessita les ajudes quan ho està passant malament, no quan ja ha tancat la finestra i ha de tancar el seu negoci, perquè per a molts, desgraciadament, aquestes ajudes arribaran tard i ja no podran mantenir la seva activitat econòmica, i només hi ha que passejar-se per alguns carrers de Vila-real per a veure quants comerços han tancat i com està l'economia local.
Però
no?
Finalment vostès presenten esta esmena a l'Ajuntament que voten tots a favor, és a dir, és el Partit Popular el que ho diu i voten tots a favor. Per tant, com a oposició se sent vostè que està fent la llavor que li toca,
sí,
no?
Sí, però més a mal que per traure un rèdit polític o un benefici polític, hi ha gent de Vila-real, negocis de Vila-real que tindreu que esperar més mesos encara per a rebre una ajuda del seu ajuntament. Quan van veure que en el moment complicat del primer tancament hi havia ajuntaments, alguns governats pel Partit Popular, com el de Onda, que van traure aquestes ajudes...
Sí, però no oblidem que Onda sí que tenia un remanent important, eh?
El mateix que ha tingut Vila-real, perquè no. Si ara les ha pogut traure un any després, per què no les podia traure un any abans?
El cas és que Onda sí entrava en un remanent important i Vila-real entrava sense ningú remanent. Mira, ni molts deutes.
L'any passat encara no sabem, i li ho hem demanat en reiterades ocasions a l'alcalde de la ciutat, quants diners se va estalviar l'Ajuntament de Vila-real per actes, per esdeveniments que no es van celebrar. Mira, sabem que només en les festes de setembre i de maig estem parlant de pràcticament 1 milió d'euros. I com això hi ha moltíssimes activitats culturals a diferents nivells que no s'han pogut celebrar i que l'Ajuntament ha tingut un estalvi. Ha tingut mesos tancades les instal·lacions esportives en l'estalvi que suposa d'electricitat, de gas... Tot això no sabem quants diners s'estalvia l'Ajuntament de Vila-real.
En este cas, me comentava...
Recursos hi ha. Sí. Hi ha que saber com gastar-se'ls i decidir-se'ls en què te'ls gastes.
En el cas que el del que comentava, per lo que vostè m'acaba de dir, l'alcalde, com deia, és que degut a la pandèmia hi havia uns altres gastos que no estaven contemplats, on s'han empleat molts diners i que, bueno, que això està tot a l'abast de que ho poden veure vostès.
No ho sabem. Li dic, un any després no sabem quants diners s'ha estalviat l'Ajuntament de Vila-real per funcionament i per conidia per esdeveniments, per actes que s'han deixat de celebrar. A dia d'avui no ho sabem perquè l'alcalde ens nega aquesta informació.
Sí, però vostè sap que este teixit que tenim en la nostra, en esta població, en la nostra població de cultura va estar sostinguda durant tot aquest temps i contratada perquè tenien que seguir vivint. Ahir van hi haure un gasto que hem vist tots i també els gastos que portava esta neteja, esta atenció a la pandèmia. han de ser també equitatius.
Sí, sí, però seria, per això li dic que seria molt clar que els números es ficaran damunt la taula i que tota la gent poguera veure els diners que s'han estalviat i els diners que s'han seguit gastant, no? Hi ha associacions que han renunciat als seus convenis.
Pues li preguntarem a l'alcalde, més que res per a que ens conteste i tindre més dades.
Si vostè té més sort i aconseguir aquesta informació que nosaltres no podem tindre.
Bé, Setmana Santa, i vostè a nit penja en el seu Facebook algo que em llama l'atenció i és, dice el Papa Francisco que un representante público debe tener gran amor por el pueblo al que sirve y mucha capacidad de escucha. Seguramente no está de moda hoy decir públicamente que uno es cristiano. ¿No está de moda?
No, yo creo que no. I també perquè a nivell polític pues està intentant, no, que la fe desaparega de l'àmbit social i de l'àmbit públic, no? Uh-huh. I fer aquestes declaracions, jo formo part de la Consolació des de que soc menut i un grup de joves de la Consolació me va demanar que poguera donar testimoni de per què un cristià està en política i vaig fer un vídeo que ells em van demanar per a compartir aquesta experiència meua i ells el van publicar en xarxes socials i per això ahir el vaig compartir també, no? Perquè jo em sento orgullós de la meua fe i crec que intenta també des d'aquests valors portar-los a l'activitat, en aquest cas a l'activitat política que estic desenvolupant com a representant dels meus veïns en l'Ajuntament de Vila-real, i crec que hi ha que donar testimoni d'això també, no? I en un moment parlàvem, no?, al principi d'aquesta entrevista, com de complicat està tot. Jo crec que fa falta en aquest moment gent cristiana compromesa també en l'àmbit polític, en l'àmbit econòmic, en diferents àmbits de la societat. Crec que és important, no? Perquè al final crec que és un moment en el que n'hi ha que parar-se molt a reflexionar, que n'hi ha que, com deia el Papa Francisco, no? N'hi ha que escoltar molt, i jo crec que és un moment d'escoltar. I jo, tant per la meva activitat com a docent, com ara com a regidor de l'Ajuntament, pues és cert que moltes vegades, com avui, me toca parlar molt, però la veritat que m'agrada molt escoltar, no? I crec que és clau i necessari que els que estem representant als veïns i servint als veïns, perquè al final jo això per a mi és un servei, que ho fem des d'aquesta capacitat d'escolta i d'intentar arribar a acords i entendiment, no? Jo crec que això és fonamental avui en dia.
No sé si vol añadir algo més. A mi m'ha quedat prou clar tots els temes que tenia, fins i tot l'últim, perquè sí està de moda. Sí està de moda ser catòlic.
Bueno, jo ja li dic, com li dic, crec que molts estan intentant fer desaparèixer de l'esfera pública, no?, tot el que té a veure en la religió. Jo crec que és un error, no?, i que els que tenim clar les nostres conviccions, pues que crec que hem d'intentar també defendre-ho en humilitat, però també en firmesa, no? I crec que això és important.
Una Setmana Santa diferent, però una Setmana Santa en la mateixa devoció.
Sí, és cert que és una llàstima que just l'any que ja ens va passar l'any passat, no?, que tenim aquesta declaració de festa d'interès turístic, pues desgraciadament no anem a poder tampoc celebrar les processons i els actes més multitudinaris al carrer, però jo crec que això també ens permet viure amb major intensitat, no?, el significat real que té la Setmana Santa per als cristians. I a vegades també pues, tot el que envolta això perd un poquet l'essència, no? I evidentment anem a poder, com vam fer l'any passat, d'una manera molt diferent, no?, però viure aquestes celebracions. Enguany sí que podrem participar en les diferents parròquies de Vila-real de les celebracions i viure aquesta Setmana Santa que al final ens portarà també l'esperança de que d'esta situació eixirem, no? Jo confio i estic convençut que la ciutat de Vila-real tornarà a ser aquesta ciutat viva, dinàmica, que coneixíem abans i que després d'esta situació tornarem a alçar el cavi i a tirar endavant.
A quin polític o quina política enviaria vostè a reflexionar i a fer un període de recolliment?
Jo crec que ho necessita i molt el president del govern del nostre país, el senyor Pedro Sánchez. Crec que li aniria molt bé i als espanyols ens aniria molt bé també que reflexionara sobre cap a on està portant el nostre país i que pense, no?, si tot el que està disposat a fer a tots els nivells per ell seguir tenint el poder està portant algun benefici al país al que està servint.
Adrià Casagó, un plaer haver estat compartint totes aquestes coses amb vostè. Ja feia temps que no venia, però bueno, ha sigut prou aclaridor, no?,
sí,
totes les postures que
crec que hem recuperat part d'aquest temps i hem pogut parlar de molts temes que preocupen als nostres veïns.
Adrià Casabó, ell és regidor del Partit Popular de l'Ajuntament de Vila-real. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Estás a la 92.2 FM.
No esperes más. Llegan las ofertas especiales Hyundai Mobicorea. Liquidación de 23 unidades de vehículos gerencia y demostración. A un precio irrepetible. Mobicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Desde Carnicerías Flor te ofrecemos la compra en casa. Haz tu pedido llamando al 964-620595. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Parlar de falles és parlar també de pólvora. Així que en aquest recorregut o en aquest homenatge que li estem fent així a Ràdio Vila-real, aquesta festa tan emblemàtica que desgraciadament aquest any no podem gaudir ni celebrar, era com no impossible que no estiguérem nosaltres. Reyes Martí, bon dia, Reyes.
Bon dia.
Bé, et preguntaria si és una setmana diferent, però és que jo crec que ha sigut tot l'any diferent.
Efectivament, així és. Tot l'any completament diferent. Ha sigut un any que bueno, val més que se quede en l'oblit, perquè la veritat és que ha sigut un any molt, molt ruïn.
Sí, ja... Bé, estem escoltant de fons, no?, que dius a la teua neta, no?
Neta. És sí. L'únic bo de tot l'any. És l'únic bo de tot l'any.
Sí, però pareix mentida que quan has començat a plorar, justament quan feia falta, no?, quan dir que este any ha sigut aixina, no?, com un llant per a tots.
Sí, la veritat és que ha sigut un any que, no ho sé, és que ja no sé ni com descriure'l. És un any que és d'això que fas. Del 10 passem al 22, perquè enguany mos espera a les vistes un altre any paregut,
sí,
conforme està la cosa. La veritat és que de moment no presenta molt bé.
I tu com a veïna de Borriana també, quan ises un dia com avui al carrer i no veus els ninots, els monuments, no veus el so, no?, de la pirotècnia, dels masclets, què és el que sents realment?
Pues la veritat és que avui quan ha eixit, fia, ara estarien totes les falles plantades, hi hauria que tot en el poble, estarien tots, pues, que bueno, que de matí s'haurien sentit algunes traques a modo de despertar, que no se fan despertades, però, o quan acaben de plantar la falla, que tiren alguna traca o algo. No res, un poble mort, no n'hi ha, no n'hi ha res. L'any passat era confinat i com era algo que mos va pillar a tots tan desprevinguts, pues ho portaven mal, però no sabien com reaccionar, però és que ja portem un any. Un any de misèria i companyia, un any que bueno, que no... I que al final, si continua la cosa així, pues és que me fa gràcia, perquè ara tenim estem prou bé de casos de Covid i ara no res, algú que faci el moniato, per dir-ho així, no se dispararà i ara tot depèn, el que passa estos dies pel nostre futur en estiu.
No, sí, a més, crec que el sector pirotècnic volia disparar a la plaça de l'Ajuntament de València, no, com un acte simbòlic, el de neu de març, i al final es va decidir també que no, no? I això també ha provocat molt d'enfado, no, entre el sector pirotècnic.
Molt de malestar, sí, perquè eren dos disparos més grans, un en la plaça i l'altre en el llit del riu, on se fan tots els castells. I després n'hi havia 14 xicotets repartits per tota València. En hora de toque de queda, perquè ningú estiguera al carrer, doncs, bueno, la Conselleria de Sanitat va desaconsellar, ¿vale?, que se fera perquè podien haver acumulació de gent en les azoteas. O sigui, que tot el món se'n va al terrat a veure, per favor. Ha sigut una excusa tonta per dir no se fa. Entonces, pues ha creat molt de malestar en el sector, molt.
Reyes, i respecte a les ajudes econòmiques per part del sector pirotècnic, com vos sentiu, arropats, suficient o no?
En este moment, a veure, l'únic que podíem agarrar era el de artesans. Vale, mos havíem inscrit i acabava el plaç ahir, a veure què passarà, perquè tant mos havíem inscrit com artesans que veurem el que passarà. I després, en els altres plans, pues, bueno, jo estic mirant a veure si en el de l'Ajuntament mos podem acollir algo, però és que de moment no mos ha donat ninguna subvenció, res, i les nostres instal·lacions costen molt de mantindre. És el gran problema. Que els hostalers, sobretot els d'esbar, se queixen, però que pots perdre, el millor, que pots perdre en un dia que te diguen tanquen conforme l'hem passat a falles que tenien tots preparats de càmeres i tot, 500 euros, 1.000 euros, però és que nosaltres, això és calderilla per tots els mesos el que tenim que pagar. I sense treballar, que els gastos són els mateixos.
I Reyes, tu encara has fet, diguem, de manera provisional o així, sí, fortuïta, i això és que esteis simultanis, no? Que la veritat és que han donat molta alegria, no? I pareix que han vingut un poquet... Esperem que no pa quedar-se, perquè jo vull veure'ls com ho he vist tota la vida, no?
Sí, la veritat és que l'Ajuntament de Borriana, pues, van plantejar molt a l'Ajuntament de fer algo diferent, perquè Borriana, pues, bueno, és molt coetera, i ho van acceptar, i la veritat és que pues és una miqueta de respiro, no mos salva tots els gastos que tenim, però per lo menos, jo quan me diuen, pues mira, quan me diuen de les subvencions, jo dic, l'únic que ha col·laborat amb nosaltres ha sigut l'Ajuntament de Borriana i les Alcries, que han intentat conservar el pressupost, la partida que tenien de pirotècnia, perquè nosaltres per lo menos tinguerem algun agarramos, perquè és que si no és absolutament res, res. I és molt cruel, que els gastos en pirotècnia, tu una sabateria o una tenda de roba, te ho emportes a casa i fas, pues, bueno, liquides i la pots obrir en un bufet. Però això s'ha tardat molts anys en tornar a obrir una empresa.
Sí, recordem que el pròxim de 9 de març, no? Ahir a Borriana, sí, arribaràs a disparar fins de 9 castells simultanis, no?
Bueno, això és des de l'Ajuntament també, conforme sempre, una iniciativa de Sara Molina, la consellera de Falles. És molt fallera i ella volia, pues, un poc simbolitzar les 19 cremalles de les Falles. Entonces, l'Ajuntament el que ha fet és obsequiar a totes les Falles en unes caixetes xines, unes bateries automàtiques, i nosaltres des de l'Ajuntament donarem l'inici perquè des de tots els emplaçaments on planten falla, se disparen aquestes caixetes i fer, pues, com a un castell. A veure, que no és ningú castell, perquè són material que està públic i se disparen entrar una persona per fallar, perquè, clar, com és a les 10 de la nit que tenim el toc de queda, perquè aquesta persona pues, puga perfectament disparar-ho i anar a casa.
I Reyes, jo no voldria quedar-me amb la imatge que la veritat és que és molt dolenta del que està passant en la pirotècnia, no? Sinó que em comentaràs quin és el teu primer record de les falles.
El primer record de què, meu?
Sí.
El primer record meu de tota la meva vida? Pues sent molt xicoteta que me portaven a veure la presentació de les falleres de Burriana i jo sempre volia ser fallera. Sempre. És un aquest record que tens de quan eres xicoteta i jo he sigut sempre molt, molt fallera. I quan ja era més fadrineta, això és algo que li ho contava molt part. I tu te recordes quan anava tu a tirar-li la traca quan eixien les reines de Burriana, anava un pare del sac a tirar la traca, la xiqueta darrere. Jo li feia, quan siga major seré reina de Burriana i tu vindràs darrere de mi a cremar-me les traques. I és algo que a vegades mon pare i jo comentàvem i feia, des de l'ego jo dic, és que ha sigut sempre fallera que t'han agradat molt les falles. I és així, m'encanten les falles i tot el que és indumentària, tot és que sóc una friqui de les falles.
I fixa't que has fet realitat el somni de moltes xiquetes, no? Que jo crec que en aquest moment que sona la pirotècnia i sa mascleta i sa castell i sa llàgrima, no? Que cau. És molt emocionant i sa imatge.
Ara, el que me fan gràcia és que venen a la tenda per xinos i per coses d'estes i fan, és que volen ser com tu. I millores pares fan, anem a... N'hi ha que m'han passat que se fan elles i fan, anem a imitar a Reyes Martí. I a mi me fa molta gràcia quan me passen algun vídeo d'alguna xiqueta que li fa, ala, dime la frase, que jo vaig a ser Reyes Martí ara. I clar, això és algo que, bueno, que és l'alegria que dona, per lo menos, de saber de que els xiquets es lleves la part d'alguna manera, que jo dic que els coells no mosseguen, que n'hi ha que tindre el respecte, n'hi ha que saber manejar-los, i que és una tradició i una cultura valenciana que les que tenim que conservar.
Però això també és molt bonic perquè tu has marcat a tota una generació també de dones, no? Que en l'àmbit laboral pirotècnic sempre s'ha fet gala dels homes, però amb el teu nom, sí, i d'altres companyes, no? Que també són molt importants al món pirotècnic, doncs has deixat, diguem, una senyal, no? Per a futures generacions.
Pues sí, la veritat és que ha marcat un antes i un després, perquè dones en les empreses sempre han hagut, sempre, tota la vida. I jo, les meues ties abueles, també estaven, eren, o sigui, jo ho sé per mon pare les coses que me contava. Pues matia no sé què, matia no sé quantos, i claro, sempre han hagut, però la cosa d'anar als muntatges era cosa d'homens. I jo vaig tancar i xeite de que foren sempre homens a muntar.
Sí, és que és... A més, és que jo crec que és una tradició familiar, que és que o porteu també la sang, no?
Correcte, és així, no. Perquè jo era un taponet i ell ajudava mon pare. Jo sempre anava davant i darrere de mon pare, sempre. Sempre. No era la sombra.
Sí, no recordaràs ni la primera volta, no, que vas encendre un coet.
Sí que me recordo, perquè era a Pasqua i era quan se'ls començaven a portar les traques xines i coses infantils. I em vaig agarrar, sense que mon pare s'enterara, i estàvem en una alcria, pues, les amiguetes. Jo tindria uns 9 anys. I quan estaven totes dins de la cuina, vaig agarrar i vaig enxufar una traqueta i la vaig tirar dins. I si a vegades ho recordem, sí, sí, les amigues, sí. Ho recordem. I fa, ja t'agradava des de xicoteta. Sí, dic, sí, pues sí, sí, perquè hi tindria jo 9 anys i quan vas començar a vindre tot el material infantil jo tenia aquesta edat i la veritat és que jo hi havia uns cornellets que jo esnugava entre la caïra i la taula i així quan es tiraven petava i se pegaven susto, coses d'aixes que eren inofensives però que ja me llamava tot aquest món.
Doncs bendita l'hora, Reyes, que vas a agafar, no?, i ser relleu i vas es començar, no?, amb aquest món de la pólvora.
O sigui, la veritat és que també t'hi que donar-li gràcies al meu home perquè sense ell tampoc haguera fet res, perquè ell ha sigut sempre el meu apoyo en tot. I n'hi ha que donar-li que és part important i fundamental perquè ell venia d'un món completament diferent, havia sigut obrer i llaurador, imagina't. I ara es començar a festejar en mi, doncs vas començar a anar en mon pare i va plegar a un punt que li va dir a mon pare, si vull casar-me amb la seva filla, la tindré que mantindre, i a mi això m'agrà, el que s'hi deia antes, no? Me tenia que mantindre.
Sí, 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 sí.
I gràcies a ell, doncs mira, havent continuat la saga i, bueno, el meu fill també continua, i ja veurem si també n'hi haurà una sèptima generació, perquè sóc la quinta, el meu fill la sexta, i la sèptima la porta així bramant.
Sí, això t'anava a dir, que la xiqueta que portes darrere, esperem que també isca a missa passió de la pólvora. Doncs, Reyes Martí...
Per almenys en 11 mesos i ja tira bombetes.
Això és bona senyal, això és bona senyal.
Ja li vam ensenyar a tirar bombetes.
Aixina, m'agrada que aneu iniciant-la ja, no? Com toca, com toca.
Sí, no, a més, des de que van aixir estar ben castells, els poques que havien fet els avis, el primer el va veure en 2 mesos.
Imagina't, doncs.
I dormint ni se va immutar. Va obrir l'ull dient, bo, això ja ho conec jo, estic escondidor. I no, que no, la xiqueta, les mascletes sí que me dona més de reparo, no n'he fet ara, no? Però les mascletes és un sonido que pot afectar més als oïdets. Però els castells, veure colorets, d'ella està, ara li agrada, no li desagrada.
Això és bona senyal. L'anèdota
és que jo, sent molt xicoteta, que tindria uns 2 anys, amb ma mare li feia la cara roja, perquè anava a veure el castell de la nit del foc o el que fora en Borriana, i es començava ja n'hi ha prou, papa, no en tires més! Si m'ho tenia que dir a mi.
Pues fixa't ara, no?
Sí, sí, això és algo que els meus fills també han passat per aquesta època, que de moment dir que me molesta la llum, que me molesta el ruido, que no en tires més, i després, pues bueno, ser uns locos de la pirotècnia.
Sí, justet, jo tinc un nebot que ahir li replicàvem i li fèiem imitació de coets, i ell ens deia, no, i jo dic, no, tu te tens que acostumar que tu eres fallero. No, això també és marca de la casa, crec jo. Reyes, sí. Sols vull que passe tot i tornar a escoltar una mascleta.
Jo també.
I si pot ser teu també, encara millor, no?
I jo també tinc ganes de disparar, pues hasta ara el que hem fet ha sigut cosetes molt xicotetes, mascletes molt xicotetes. Uh-huh. Vale, pues per tot el que comporta i han sigut més simbòliques on les havíem fet. Però tinc ganes de fer una bona mascleta. La veritat és que tinc ganes de fer tremolar a la gent una altra vegada, i això serà bona senyal de que havíem tornat tots a la normalitat. De moment anirem aguantant conforme podrem i tenint esperança que tot això passi per bé.
Ai, s'esperem. Doncs Reyes Martí, moltes, moltes, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, i que tot vagi bé i poder xerrar de nou amb tu, però perquè me contes tots els detalls de totes les festes que tens que anar a disparar.
Els projectes de futur, tots els projectes.
Ai, s'esperem.
Que mos van quedar l'any passat tots sense fer, però bueno, tot vindrà.
Tornarem.
Hem de ser positius, tornarem. I amb més força.
Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Vale, vinga, a vosaltres.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Si sales y te olvidas de las tarjetas, no hay problema. Segura que llevas el móvil. Con tu teléfono y la app de Grupo Cajamar podrás pagar en cualquier sitio. Consulta en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Agricultor, en Agromaestrat sabemos que necesita podar. Nosotros le queremos facilitar con un precio justo la tijera eléctrica para podar. Pruébala sin compromiso. Información al 964-322041. Agromaestrat, la tijera eléctrica ligera y eficaz para podar.
Mares de bruma y mares de luz, mares que me inundan.
Bé, Susana, tornem i tornem amb una nota de premsa que ens ha arribat des de la Generalitat Valenciana, perquè Sanitat remite un protocolo al col·lectivo professional sanitari per actuar entre possibles símptomes adversos de la vacuna de AstraZeneca. Si en los próximos 14 días quieren hacer consultas, tienen dudas o presentan cualquier síntoma adverso, tienen que dirigirse al 112 o al siguiente teléfono que han puesto desde la consellería, que es 900-300-555. En la página de la Generalitat lo podrán encontrar. Y luego decir que ya se ha hecho oficial que esta comisión técnica, el que preveu es ficar les vacunes de Pfizer i Moderna seguís en salsar, diguem, aquesta paralització de AstraZeneca.
Clar. Ara han posat una ajuda per a aquelles persones que, si no saber fer la vacunació, no tindríem actualment este problema. I ens donen la possibilitat de vacunar-nos en Moderna i en Pfizer, que era el que s'havia tingut que fer des d'un primer moment. I bé, que si no se fa la malesa, no cal que s'arregle. De tots els modos, bueno, estem en mans de lo que ens diuen i en este moment paralitzen la d'AstraZeneca, però ja tenen el empastre en marxa. Maria, tens una cançó preparada per acabar el programa avui, no?
Sí, ja sabem vostès que jo estic fent el meu festival propi amb tot dones durant el març i avui saben la que està sonant. I com jo tinc moltes ganes de verbena, Susana, aquesta cançó sona en totes les verbenes.
Molt, molt, molt bona cançó. Jo pense que tots hem disfrutat molt sentint-la i cada vegada que la sentim ens agrada molt recordar-la. Sí. Les 2 del migdia. Maria, demà a les 12 ens veiem.
Sí, més i millor, com sempre.
Un nou protagonistes. I a tots vostès, a tots vosaltres, fins demà a les 12, ja saben, així en directe, en la 92.2 de la freqüència modulada.